poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Molt bon dia, a les 12 i 20 minuts. Això és Herrera COPE Catalunya i Andorra, des de Barcelona per tota Catalunya. Com esteu? Bé? Amb ganes de tornar a la feina? Vinga, va, que ja queda poc. Estem a dia 30. Demà, últim dia del mes d'agost, i ja toca tornar a treballar, eh? Lo bo de marxar sempre és tornar, com hem fet nosaltres, i ben a gust que estem aquí presentant aquest programa d'Herrera COPE Catalunya i Andorra fins a les dues, tot i que a partir de la una ens reconvertim en migdia COPE Catalunya. Salutacions d'aquest parla la Montse Rodríguez amb el Jorge Martínez a les vies de so. Avui parlarem de moltes històries. Entre elles, per exemple, ens posarem en contacte amb el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, que ens donaran alguns consells a l'hora de triar les activitats extraescolars. Diuen que els infants són els que haurien de ser lliures a l'hora d'escollir-les. Normalment, sabeu què passa? Que els pares sempre pensem, ah, no, que el nen faci piano, però no perquè tu vols que el nen faci piano, no, no, perquè tu ets un frustrat i no havies fet piano a la teva vida i vols que el nen faci piano. Doncs han de ser ells qui escollin les extraescolars. Avui ens ho explicarà, i a més, molt bé, el Ramon Moix, que és pedagog i mestre i membre de la xarxa d'experts del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. I un altre tema important. Com afronten les famílies nombroses la tornada al col·le el proper dia 5? Tindran ajudes del govern, alguna ajuda extra? Aquest cap de setmana, la periodista Elisa Beni va dir: tener hijos es un bien nacional, por lo que hay que convertirlo en un chollo. Hay que convertir esto en una cosa superatractiva. Avui volem conèixer l'opinió de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. I escoltarem aquesta opinió en la veu de Raül Sánchez, expert en polítiques familiars i director de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, que és més coneguda com la FANOC. Això i d'altres històries avui en el programa, com dèiem, en aquest dimarts 30 d'agost. Sempre ben acompanyats, en aquest cas, d'en Carles Losada, que és el cap d'informatius de COPE Catalunya i Andorra. Senyor Losada, bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda. Com va vostè? Quin menú més interessant que tens avui, eh? Això del Raül Sánchez de la FANOC és un tema d'aquests macos, eh?
Home.
Molt a la guai, té molt a la guai, perquè l'inici del curs escolar es presenta complicat per moltes coses. Per l'inici del curs escolar en si, que és molt abans de l'habitual, sempre recordem-ho, després de l'11 de setembre, aquest any no, els Déu González Cambrai ha decidit avançar-ho el dia 5,
sí.
La comunitat educativa, els mestres estan molt revoltats pel tema i les famílies molt preocupades perquè la inflació s'ha disparat, com sabem tots,
sí.
I el tornar a l'escola significa una factura molt elevada, eh?
El preu dels llibres, per exemple, sí. Perquè s'ha encarit el paper.
I material escolar. El paper està caríssim.
S'ha encarit el paper i diuen, bueno, després ho escoltarem, que els llibres han de ser nou cada any. O sigui, allò que fèiem nosaltres...
La terra de bat.
Nosaltres que som... Hola, Batllori.
Hola, què tal?
Company d'Esports COPE Catalunya Andorra, que nosaltres, a la nostra època, anàvem a EGB,
sí.
I jo no sé si és el vostre cas, i si teniu germans que ens passàvem els
llibres... Reciclar els llibres.
Escrivies a llapis i a borrar la resposta. Sí, vinga, llibre
encara, pel germà. Encara es continua fent, eh? Poc, perquè els llibres els van canviant, cada dos cursos els van canviant,
sí.
Però bé, encara es poden aprofitar.
Bueno, jo me'n recordo quins, que jo reaprofitava el de la meva germana gran, que era un trasto, sí. Per tot, i les taques de tomàquet i tot, encara continuen.
Molt malament.
El tros de fuet, no,
malament.
Però...
Ara no, el que deia el Batllori, s'escriu sobre els llibres per llapis,
sí.
I després el germà o a qui li pugui cedir els llibres, sí. Ho esborres i queda el llibre... Ah. S'han de cuidar els llibres, nens i
que
nenes? S'han
sí.
De cuidar els llibres,
però,
eh?
Però a hores d'ara, Batllori, els nens van al col·le amb ordinador, no?
El meu amb tablet.
Amb tablet, no, sí. Porta el llibre.
També alguns llibres, però
tablet.
De reforç,
des de
no?
Des de l'any passat o des de fa un parell d'anys.
Es comença a treballar amb tablet,
I,
ja, eh?
I això ho paguen els pares, també?
Això ho... Sí, fas com una mena de leasing, però sí, ho pagues, clar. Sí, sí.
Ho compra la l'AMPA, que es diu, no?
Sí.
Ho compra l'AMPA, ho compra el col·le i tu...
I tu, amb dos quotes, vas pagant.
Ah, exactament.
Està bé, està bé. Bueno,
sí,
la veritat
sí,
és que ens deixàvem amb l'esquena quan anàvem al col·le amb la motxilla, eh? Jo després no obria cap llibre.
Però per sort això va canviar. Ara els nens amb les motxilles porten llibres...
Jo el meu no sé què porta, però continua portant motxilla i molt carregada.
Això és el bocata i la pilota, que pesa molt. Bueno, me recordo, mira, que fèiem entrevistes a la Fundació COVAX, que estan a Mallorca, que són experts en traumatologia, i parlàvem molt del tema de l'esquena dels nens, eh? Per això jo vaig encorbada.
La motxilla, com més a baix la portis, millor, eh?
Sí? No, però després es va posar de moda anar com si portessin un trolley.
Un carret.
Sí, però deien que també això era dolent, perquè ho portaves només amb una mà i carregaves cap a un costat i que tampoc era bo.
Bueno, lo millor és...
Ui, quines exageracions, al final.
Bueno, batallites de la EGB, que està molt bé, que hi ha molts oïdors que segurament estaran ara mateix dient ai, quanta razón tienen. Bueno, les 12:25 minuts. Senyor Losada.
Què tal?
Al col·le anaves amb capelina, portaves paraigües...
Uniforme.
Per cert, avui parlarem d'uniformes al programa,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí,
parlarem de la importància o no de dur uniforme. Diuen que els que porten uniforme van més a classe i que són més aplicats.
Va, això... que és un estudi d'on...
Bueno, després ja... Jo
hi ha tants estudis sobre tantes coses.
A mi sempre me'n feien a fora perquè deien que portava la bata tacada.
Jo he anat de tot, amb bata, amb uniforme... Normal, de carrer...
Jo amb bata, amb uniforme no.
Ah, va, com jo amb bata. Sí. Bueno, senyora Losada, avui té l'uniforme de cap d'informatius.
I de meteoròleg, també meteoròleg.
Tregui la vareta, què dius?
Mira, avui estones, moltes més estones de sol en aquesta jornada de dimarts, menys tempestes que ahir. Tot i això, les nuvolades seran importants a partir de la tarda, tindran menys força, menys empenta, però sí que hi haurà ruixats, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb pluja molt poc abundant. Temperatures sense canvis, ara 32 graus a Girona, 31 a Tarragona, 30 a Barcelona, 27 a Lleida i 22 a Andorra la Vella.
I en quant al trànsit i a transport públic, incidència?
Algun problema, la clàssica carretera que hi ha problemes sempre, l'autopista P7, a hores d'ara 3 quilòmetres de retenció a Sant Cugat del Vallès, direcció Tarragona, i més avall, a les comarques de Tarragona, a l'Aldea, hi ha un accident direcció cap a la ciutat de Tarragona, un carril tallat, hi ha retencions intermitents en aquest punt. El transport públic, cap problema.
Perfecte. I la informació, per on para? Per aquest dimarts i el 30 d'agost, què passa?
Doncs mira, hi ha moltíssimes coses, però tinc una última hora que a més interessarà molt a la gent del barri barceloní d'Horta. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones per robar en pisos col·locant marcadors a les portes d'un bloc en aquest districte d'Horta, a la ciutat de Barcelona. Els lladres van intentar fugir, això va passar ahir la tarda, van detectar la presència de la policia, però tot i això, els agents els van aconseguir interceptar i els van trobar eines per cometre robatoris, a més de diners, joies i rellotge ja sostrets en aquest mateix bloc de pisos del barri d'Horta. I per sort fa molt temps que no parlem del coronavirus perquè la cosa s'ha estabilitzat, la pandèmia va a la baixa, però s'ha d'anar amb molta precaució. Avui tenim dades del Departament de Salut que diu que Catalunya té un total de 546 ingressats en centres hospitalaris per coronavirus i els hospitalitzats a les unitats de cures intensives han baixat fins a 16. Aquestes són les xifres d'última hora. Entre el 22 i el 28 d'agost, l'atenció primària catalana va diagnosticar 3.071 casos de coronavirus, mentre que la setmana anterior els CAP en van diagnosticar 3.030 infeccions i s'han registrat 22 defuncions en aquest mateix període.
Molt bé, senyor Losada. Jo no sé què ha passat, però amb tots els que he anat de vacances han agafat el coronavirus, menys jo.
Escolti, vostè, és una fortuna.
T'ho juro, jo pensava...
Ets digna d'estudi, tant d'estudiar.
Què ha passat al coronavirus? Però els meus amics també, i tots estan de coronavirus ara.
Tu devies passar-lo a la primera tongada. Que quan vas agafar
el
virus més fort...
El gener.
Doncs ja estàvem ja en una tendència...
Bueno, i la que està bona, sempre.
Això sí.
I fortalecida. Sí,
buena de salut, eh?
No ja sé,
i de tot el dia... Jo no l'he passat, eh?
No l'has passat, Bellori.
Pues tu eres digno d'estudi.
Oficialment, que jo sàpiga, no.
Igual l'has passat i no t'has enterat.
Podria ser.
Podria ser.
La meva mare tampoc ha passat la Covid,
no?
Eh? No.
Bueno.
No.
Doncs,
és el que té
la Cope.
Has de venir més a treballar a la Cope, si no agafes la Covid, Losada.
Vinga,
gràcies.
Adéu.
Que vagi bé. Bellori, en el món dels esports, de Covid tampoc es parla, no?
No, es parla de Mercato. Es parla de Mercato perquè queden 3 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges, afortunadament, perquè això s'està fent molt llarg. I estem pendents dels moviments a tots els clubs. El Barça, per exemple, de les sortides, sembla que està a prop la sortida d'Aubameyang al Chelsea, hi ha més futbolistes que poden sortir, Memphis, Abde, Brad White, Dest, potser Pjanic, hi ha interès de l'Al-Nasser a les últimes hores, veurem al final de totes aquestes sortides quines s'acaben concretant. L'objectiu prioritari del Barça és reforçar els laterals, sobretot el dret, com va dir Xavi l'altre dia, i si es pot també l'esquerra. L'Espanyol té tancat el fitxatge d'un porter, el porter del Huesca, Álvaro Fernández, només pendent de confirmació oficial. El Girona també continua volent reforçar la porteria al mig del camp i la davantera. Vol com a mínim 3 reforços més fer al Girona. A segona divisió, l'Andorra va jugar ahir per tancar la jornada a segona, va perdre el camp de les Palmes per 2-0. Ha anunciat un fitxatge també, incorpora Mica Mármol, defensa procedent del Barça Atlètic. I al marge del futbol també tenim cosetes. En tennis, jornada important a l'obert dels Estats Units. Avui debuten Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Paula Badosa i Garbiñe Muguruza. A la Vuelta, després de l'etapa de descans d'ahir, tenim la desena etapa, crono individual, 30 quilòmetres entre ells i Alacant. En handbol, el Barça va guanyar la Supercopa Catalunya derrotant a la final el Granollers per 44-30. En waterpolo, a l'europeu de Croàcia, ara a la una juga la selecció espanyola femenina contra França. I Onda, era un secret a veus, però s'ha fet oficial el fitxatge de Joan Mir, que serà la propera temporada el company de Marc Márquez, signa per dues temporades.
Molt bé, i les tres preguntes del dia?
Les preguntes van totes de Mercato. En clau Barça us estem preguntant, ja podeu votar, si fa falta fitxar Marcos Alonso, que seria un reforç pel lateral esquerre. Està Jordi Alba, que de moment no està jugant. Està Valde, que està jugant molt bé, ha jugat els dos darrers partits i ho ha fet molt bé. En clau espanyol us preguntem si us agrada el fitxatge del porter, que ha tancat l'Espanyol, d'Álvaro Fernández. I en clau Girona, què fa més falta reforçar? Si la porteria, si al mig del camp o si la davantera.
Molt bé, doncs tot això i més, després de l'informatiu que feu especial d'Esports Cope, però si passa alguna cosa ja saps, fins a la una estem micros oberts. Gràcies, Joan.
Gràcies.
Que vagi molt bé. 12:31 minuts i d'aquí un moment en parlarem amb el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, que ens donaran consells a l'hora de triar les activitats extraescolars. I diuen que és molt important que siguin els infants els que han de ser lliures a l'hora d'escollir-les. D'això en parlem d'aquí un moment.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Gol, gol, gol! Ojo a la jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito? Pero hablo de un crédito mínimo, casi casi, para ir a la compra.
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
No ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer.
Idiomes, esports, música, jocs... Estem a les portes del nou curs escolar i una de les coses que porta de corcoll a moltes famílies és com organitzar el temps i aconseguir conciliar feina i família. I per assolir-ho, moltes famílies, doncs, què fan? Recorren a les activitats extraescolars. Avui en parlem d'elles amb el Ramon Moix, que és el pedagog aquí mestre i membre de la xarxa d'experts del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Ramon Moix, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolti'm, les extraescolars haurien de ser duradores i amb una fundació, una funció, perdó, formativa o no?
Aviam, no té per què, depèn, és que hi ha moltes variables. Hi ha moltes persones que diuen, aviam, a favor o en contra. Però mira, ni a favor ni en contra. Depèn de si ens ajuden o no ens ajuden. Si nosaltres volem que els nostres fills tinguin les tardes ocupades, pues mira, és una variable. Però clar, si només volem aquesta variable, doncs jo crec que no seria encertat. Uh-huh. Escolta, i tampoc passa res que no tinguin activitats extraescolars, eh?
Efectivament.
És que se ho passin bé, de que juguin, de que puguin fer els deures i que puguin gaudir amb els pares o tutors jugant i compartint hobbies. Ara, en podem treure molt profit.
La primera pregunta seria als mateixos nens, no?, si volen o no fer extraescolars, perquè sembla que es fan perquè els pares puguin conciliar la feina i la família.
Clar, evidentment, per això que un dels objectius clars és que s'ho puguin passar bé i que disfrutin els nens. Ara, també hem d'aprofitar que puguin afiançar idiomes. El que passa és que és molt important el treballar les habilitats específiques que puguin tindre els nostres fills. I això sí que ho hem de tenir molt clar, no? Vull dir, no sé, la música, pintura, el teatre, la dansa, els esports... És a dir, això sí que és molt important. També per socialitzar-se, clar que sí. El que passa és que, fixa't, hi ha una cosa que no es pot oblidar.
Sí.
Que les activitats extraescolars, jo penso que una de les coses més importants és que cal compaginar una activitat intel·lectual amb una activitat esportiva.
Sí.
Saps què passa? Que es passen moltes hores sentats i és una època de creixement. I necessitem cansar-se físicament. I per això hem d'intentar que una de les variables sigui aquesta funció esportiva.
Uh-huh. O sigui, Ramon, bona idea seria posar a seure els nens amb ells i preguntar-los, escolteu, què us agradaria fer fora de l'escola?
Això seria fonamental. El que passa que saps què passa? Que pocs s'atreveixen a fer-ho. Perquè, malauradament, hi ha molts papàs i moltes mamàs que el que fan és... El que potser en la seva joventut o en la seva infantesa es van quedar amb ganes de fer, no sé, conec una noia aquesta setmana que em deia, doncs la meva filla farà la carrera de piano perquè jo quan era jove no vaig poder fer-la.
Les frustracions dels pares, les frustracions es reflecteixen en els nens.
Efectivament, per això cal... Ah, també hi ha una altra cosa, que és evident, que dius, si fan el que tu has dit, això és fantàstic. Ara, una vegada han deixat elegir els fills l'activitat que han de fer, que no facin com algunes persones que al cap de dues setmanes diuen, mama, a mi no m'agrada, pare, jo no vull anar amb aquesta... És a dir, que no afluixin i que siguin ferms, no? Que facin els seus fills valents i que realment que lluitin encara que els suposa un esforç, uh-huh, perquè en el fons els agrada. El que no els agrada és esforçar-se.
Exacte.
És una mica la força de voluntat el que hem de treballar amb els nostres fills, no? A totes hores, vaja, a totes hores.
Ramon, l'important és potenciar allò que veiem dels nostres fills que pot ser un potencial per ells, no? Per exemple, si al fill li agrada dibuixar, apuntem-lo a dibuix. I si primer preguntem-li, i segon, doncs enfoquem això cap a les seves prioritats, no? Cap allò que fa bé.
Això seria fantàstic, no?, el poder-ho fer així. Clar, compaginar els horaris, però sobretot, tal com deies, que se ho passin bé, no?, que se ho passin bé i treballar aquestes habilitats específiques que tu esmentaves.
Uh-huh. S'ha d'educar sempre partint del valor, no del càstig. T'ho dic perquè a vegades hi ha amenaces, entre cometes, d'eliminar el nen d'una activitat extraescolar perquè ha suspès alguna de les assignatures de l'escola o de l'institut.
Bueno, jo crec que és una mala política. És igual com aquella mare o pare que els compren una bicicleta perquè li han tret molt bones notes a l'acabar primària. Això és una absurdesa total. Vull dir, podem parlar un altre dia. És evident que les obligacions no es poden pagar ni reptar d'aquesta manera, no? Vull dir, nosaltres el que no podem fer és castigar, entre cometes, o privar fer una cosa bona als nostres fills perquè n'han fet una altra mal feta. Hem de buscar un corrector adequat i que realment faci efecte. Vull dir, jo crec que no seria una mesura, al 100% no seria gens adequada, vaja.
L'altre dia llegia, Ramon, que la importància de l'educació 360 graus, és a dir, que des de qualsevol espai es pot educar, que té el mateix valor fer una extraescolar d'idiomes com una classe d'anglès a l'escola, no?
Això és evident. Si l'important és que hi hagi bon feeling entre les persones, igual que hi ha criatures de situacions, potser que no es poden permetre les famílies, i el porten a un casal de l'Ajuntament o de la Generalitat, i allà hi ha uns monitors fantàstics que els ajuden a fer deures, els fan jugar i se'n troben superbé. Són feliços i les criatures disfruten. I estem educant en valors. És a dir, podem educar, tal com deies, els 360 graus en totes les situacions, sempre quan les persones que fan el feedback siguin persones amb coneixement, no? Que realment la majoria ho són.
Segurament, Ramon, molta gent que ens escolta en el seu dia no vam poder fer o no vam fer activitats extraescolars perquè o bé els pares no tenien calés, no havien facilitats i ens hagués agradat, no? Ens vam quedar una mica amb un pam, no? De dir, quina ràbia, no?, no haver-les pogut fer.
Sí, però mira, el quina ràbia, jo crec que és el pitjor que podem pensar. El que hem de fer és mirar endavant. Mira, del passat ho podem tenir present, però és que jo passaria. Passem full. Anem a mirar com podem ajudar els nostres fills a fer-los més feliços. Amb activitats extraescolars o sense. L'important, fixa't, una premissa ràpida és que els pares el que no han de fer és improvisar. Dius, mira, és que tinc al costat de casa que poden fer aquesta activitat. Bueno, però realment enriqueix la teva criatura? No, doncs oblida-te'n. És millor que esperi casa, vull dir, no té més. Uh-huh. No té més.
El dia 5, el proper dilluns, comencen les classes, hi ha molts canvis. Els pares van una mica de corcoll, no?, perquè han de buscar alguna extraescolar, perquè, clar, no poden treballar, anar a buscar els fills, etcètera. Quines recomanacions els hi donaries per a aquells que estan angoixats, Ramon?
Pues mira, pels que estan angoixats, que s'aturin una estona amb les persones que poden prendre decisions, que segur que ho encertaran. Mira, hi ha, com deia, els casals de proximitat. Hi pot haver algun familiar. Es poden ajuntar 3-4 famílies i buscar una persona jove, un estudiant. És que es pot fer infinitat de coses. L'important, saps què és? El tenir ganes de solucionar-ho i posar els mitjans. I que no s'asfixin. Vull dir que l'important és mirar endavant, que segur que hi ha solucions, segur que hi ha solucions.
Uh-huh. I segurament, si posem els nostres nens davant en una cadira davant de nosaltres i fem una petita reunió, els hi preguntem, potser s'obtarien de les opcions que ells mateixos ens poden donar, no? De coses extraescolars que no tenim ni idea.
Efectivament. El que passa és que hi ha una cosa que costa molt, que és escoltar els nostres fills.
Clar.
Una cosa és fer veure que els escoltem, i l'altra és realment escoltar-los, no?, i que hi hagi aquest feedback, perquè hem de fer un esforç molt gran, de quan els nostres fills ens expliquen o ens diuen alguna cosa, que no li diguis, això m'ho expliques després, ara ja no tinc temps.
Clar.
No, realment fem aquest esforç físic, que de debò que val la pena.
La importància de la pedagogia, veritat, Ramon? Es parla poc dels pedagogs.
Sí que es parli poc, perquè està una mica difuminat i el que hauríem de fer és reprendre una vegada més la gran funció de la pedagogia, no? Tothom, diuen, tothom entén de futbol i de pedagogia, doncs no, perdoneu, però no. Hi ha persones que han fet els seus estudis i tenen un coneixement molt gran de la pedagogia i el que hem de fer és preguntar als entesos, als experts, que són els que ens ajudaran a realment a donar el clau en cada una de les situacions, no? I ens deixem aconsellar.
Aviam,
si el que hem de fer és fiança dels professionals.
Efectivament, que per això hi són i per això han estudiat una carrera. Ramon Moix, pedagog i mestre, amb ganes ja de començar el nou curs o no?
Bueno, moltíssimes ganes. Escolta, i si em permets, jo fa una setmana que hagués estrenat un canal de YouTube,
si alguna
persona vol,
sí. Fixa,
només cal posar al Google. Diu, com ho he educat en un minut?
Pues
he tingut la gran sort que en uns dies he penjat ja 12 vídeos per facilitar a moltíssimes famílies de com poder-ho fer molt i millor. Simplement, saps què passa? Que les coses les sabem, el que succeeix és que ens ho hem de recordar.
Efectivament. Com ho educar en un minut? 12 vídeos.
com educar en un minut.
12 vídeos del Ramon Moix, pedagog i mestre, que té moltes ganes de començar el curs. Espero i desitjo que vagi molt bé aquest nou curs 22-23. Recordem, pedagog, mestre i membre de la xarxa d'experts del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Ramon, gràcies i ara mateix, després del programa, m'hi poso a veure els teus vídeos al YouTube. Com educar en un minut, els 12 vídeos.
Molt bé, moltíssimes gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies, Ramon Moix, fins la propera.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original.
L'altre dia veia jo o escoltava unes declaracions de la periodista Elisa Benim que deia: tener hijos es un bien nacional, por lo que hay que convertirlo en un chollo. La sociedad tiene que poner dinero y medios para que haya mujeres que decidan libremente tener hijos. Hay que convertir esto en una cosa súper atractiva. En el moment que estava veient aquestes declaracions, m'estaven recordant de tu, Raúl Sánchez, expert en polítiques familiars i director de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, vas poder veure o escoltar aquestes declaracions?
Sí, sí, les vaig veure, inclús les vaig difondre a les xarxes socials perquè coincideixo 100% amb el que diu Elisa Boni, perquè realment aquest és el gran punt que a vegades dius, bueno, per què no funciona el donar diners per tenir fills? Per què no funciona tal? I és que realment no hem fet atractiu, no hem fet desitjable, no hem fet una societat realment que, doncs, que la gent pugui fer realitat moltes vegades aquests desitjos que ja té, però que després a l'hora de posar-los en pràctica de maternitat o de paternitat se n'adona que és tractat doncs com una cosa negativa, com una cosa que el perjudica, com pràcticament com una malaltia.
Quan es diu convertir-lo en un xollo, et sembla bé aquesta expressió?
Doncs sí, sí que m'agrada. És una mica així, però em sembla que agafa del sentit de que realment o li donem valor al fet de tenir un fill, o sigui, tots estem convençuts que això és una cosa molt positiva per la nostra societat, i per tant ens interessa a tots, no només els que volen ser mares o pares, sinó els que no tenen fills, els que ja estan jubilats, doncs tots hem de donar un suport total a aquesta gent que vol tenir fills perquè ens estem jugant precisament el futur de tot el benestar de la nostra societat, que es basa en el reemplaçament de les generacions. Llavors, o ho fem que sigui un xollo, entre cometes, un xollo vol dir doncs que realment et feliciten a l'empresa, la gent està contenta, o sigui, t'ajuden i et donen tot el suport que necessites, o ho fem així o serà molt difícil canviar. I el que necessitem canviar, o sigui, que realment la gent pugui tenir aquests fills que vol tenir.
El que està clar és que amb la situació actual, poques ganes hi ha de, imagino, de poder tenir fills o fins i tot, si parlem ja de famílies nombroses, ni et dic.
Bueno, aquí està, no? O sigui, totes les enquestes sí que ens diuen que les dones a aquest país doncs voldrien tenir més fills dels que estan tenint. És més, surt pràcticament 2,2, 2,3, que ja és més per sobre de 2, que és el que necessitem. En canvi, estem tenint, en realitat, 1,1. Dius, bueno, aquí hi ha un salt que a què es deu això. Moltes vegades tots diuen, bueno, la falta d'ajudes, la falta de consideració, sí, però sobretot, i cada vegada els experts coincideixen més, és també amb un entorn cultural que ho pugui afavorir i que vegi la maternitat com una cosa positiva. Nosaltres ens truquen a l'associació moltes vegades mares que ens diuen, bueno, estic esperant el tercer fill, i li diuen, home, felicitats, enhorabona, que bé, no? Quina alegria. Bueno, es posen a plorar, I diu, bueno, què passa? Diu, no, és que sou els primers que em diu això, perquè a l'empresa ja m'han posat mala cara, perquè a la família m'han dit si estic boja que em quedaré sense feina, perquè, o sigui, tot negatiu, no? Mm. I això és una cosa que hem de canviar. A França, quan tens un tercer fill, bueno, primer, quan tens un fill ja rebes una carta de felicitació de l'alcalde. Te donen un paquet amb primeres ajudes pel bebè.
Sí.
Si ets família nombrosa, després te fan la medalla familiar que et donen a l'Ajuntament i moltes vegades en una cerimònia al primer ministre a l'inici, un cop a l'any també ho donen, o sigui, valoren, no?, a la gent que està tenint fills, i per això França potser és el país que té més natalitat ara mateix de tota Europa. Nosaltres, però, tristament, és tot el contrari.
Clar, perquè aquí sembla que tenir fills és un motiu de penalització.
Això mateix, penalització, ja dic, com una malaltia. La gent ho veu com una cosa que perjudica, doncs, la teva vida laboral, que perjudica, doncs, tot, no? O sigui, que tot acaba sent negatiu i al final genera una ansietat, una angúnia, i a més et veus que ningú et dona cap suport, que realment la gent que diu, bueno, jo per enfrontar-me amb això, doncs ja no tinc més, o no tinc, no? Senzillament no tinc, que ja és el que s'està fent, ja senzillament no tindre, no? I per això m'ha agradat molt el de Lissaboni, perquè realment o ho fem un xollo, o ho fem superatractiu, o realment aquesta situació no canviarà i això ens portarà a una situació molt negativa que ningú voldríem per nosaltres i sobretot per les generacions futures que venen.
Uh-huh. Certament hi ha un terç de les famílies nombroses, Raül, que viu amb menys de 2.000 euros i a 7 de cada 10 els hi costa arribar a fi de mes.
I ara més. Ara més, amb la crisi que provoca la inflació, la guerra d'Ucraïna i tot això, estem veient cada vegada més dificultats. Hi ha alguns pares de família nombrosa que ens deien als grups de WhatsApp que de vegades tenen entre les famílies, que diuen, bueno, abans ens passàvem ofertes de lleure de cap de setmana per sortir. Ara ens estem passant les ofertes d'alimentació, no? O sigui, estem anant a lo bàsic, bàsic, i això em preocupa molt perquè, bueno, suposa que augmentarà molt la pobresa entre aquestes famílies, que vol dir augmentar la pobresa infantil, perquè pràcticament més d'un terç dels nens aquí a Catalunya doncs són membres d'una família nombrosa, i això, clar, al final acaba suposant més despesa social. És a dir, no acabem de convèncer-nos, i amb això Lissaboni, quan diu, bueno, hem de fer-ho molt atractiu, hem de fer un xollo, jo penso que es convença a tota la societat, i sobretot a la classe política, que els diners o el suport que es destina a la família no és una despesa, o sigui, mai s'ha de veure com una despesa, sinó com una inversió.
Exacte.
Estem invertint en una cosa que generarà riquesa, que generarà benestar i que se'n diuen fills. Fins que no canviï aquesta mentalitat, doncs serà difícil.
Quines són les ajudes actuals que existeixen, Raül, per les famílies nombroses?
Bueno, a veure, per les famílies nombroses són poquetes. O sigui, un pot adquirir el títol de família nombrosa, sol·licitar-lo a les oficines de la Generalitat quan té un tercer fill o té dos i un és discapacitat físic o psíquic, i a partir d'allà doncs, té uns descomptes al transport públic. S'ha de dir al començament que hi ha dues categories de família nombrosa. Si tens tres o quatre fills, és categoria general i tens uns determinats beneficis, i si tens més de quatre, o sigui, cinc o més, és categoria especial i tens una mica més, no? Llavors, el descompte en el transport públic és del 50% si ets de categoria especial o del 20% si ets de categoria general. Uh-huh. Tens unes deduccions a l'IRPF de 1.200 euros i de 600 euros per cada fill de mes. Uh-huh. Tens ara el bono social aquest de la llum, que és important perquè hi ha molta gent que desconeix que les famílies nombroses la poden adquirir totes les poden sol·licitar, i que és un 25% de descompte al preu de la llum, però ara el govern, amb la crisi, l'ha pujat fins al 70% fins al mes de desembre. Jo també animaria a totes les famílies que demanin aquest bo social, perquè realment és una bona ajuda.
Tampoc es fa publicitat perquè la gent ho sàpiga, eh?
Tenen els passaports,
Raül?
I poca cosa més.
Que dic que, ja acabem, que, dic que no es fa gaire ressò d'això que m'estàs explicant, ara que m'estàs parlant del tema de la llum, que per això no es fa publicitat, no hi veus cap anunci.
Això mateix, aquest és el problema, que ens trobem que una gran majoria de les famílies nombroses no accedeixen als ajuts precisament per desconeixement. Si hi ha molts ajuntaments, per exemple, que fan una bonificació a l'impost de béns immobles, però no informen, llavors, clar, la família com sabrà que hi ha aquesta bonificació, que s'ha de demanar? Potser ho posen al seu Twitter, però és que això no serveix de res, no?
Efectivament.
En aquest sentit, les administracions públiques, i això és una cosa que demanem també des de l'associació, almenys les coses que hi ha, doncs que les famílies puguin conèixer, que puguin rebre informació a casa seva, que pugui haver un fil, un canal, ja sigui en els mitjans que hi ha ara, de Telegram o de WhatsApp, el que sigui, que les famílies estiguin informades. Això és el que fem a l'associació. Per això animem a les famílies que siguin membres de l'associació, perquè de vegades és l'únic mitjà en el que pots assabentar-te de tots aquests beneficis.
Raül, tu com a director de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, com afronten les famílies nombroses la tornada al col·le? Aquí parlem d'ajudes, estem parlant de que campi qui pugui. Com s'afronta això?
Bueno, la veritat és que les afrontem amb molt de por, molta por, perquè si ja estàvem dient que amb la crisi doncs les famílies nombroses estan sent molt afectades, ara quan arriba setembre realment és el més terrible de tot l'any. Vam fer una enquesta fa poc a les famílies dient-los, bueno, quina és la part de l'any que més us costa afrontar, totes diuen setembre, no? Si això posem que hi ha una nova llei orgànica d'educació, que vol dir que tots els llibres han de ser nous. O sigui, ja no pots reciclar d'altres anys perquè entrem amb uns nous continguts i nous llibres. Després que el cost del material escolar, el cost del menjador, el cost del transport s'ha pujat el que s'ha pujat, tots diuen que al final el cost d'aquest mes de setembre serà un 20 o un 30% més del que ja estàvem pagant els anteriors setembres. Si això ho posem en un context de crisi econòmica, doncs realment ho veiem molt difícil, i si pensem i quines ajudes ha previst el govern per això, bueno, doncs cap, absolutament cap.
Ni estan ni se les esperen, no?
Cap ajuda específica, i a Catalunya en concret, a més sumem que al mes de setembre l'han fet jornada intensiva, vol dir que al migdia acabarà l'escola, i encara que han promès que faran activitats extraescolars, encara no hem vist cap pressupost. L'únic que hem vist és que no hi ha monitors suficients per atendre tota aquesta demanda, i llavors ens preocupa moltíssim també que al final seran les famílies les que hauran de pagar, les que hauran de fer sacrificis extraordinaris per atendre els nens en aquest horari que abans era d'escola i que ara els deixen lliures. Llavors, no veiem un govern realment ni que pensi en les famílies ni que es preocupi de les famílies, i això sí que ens hauria de preocupar a tots.
Per la gent que estigui interessada en posar-se en contacte amb vosaltres, amb l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, teniu la plana web, que a més ja es poden veure alguns descomptes que teniu amb empreses que heu arribat a algun tipus d'acord. La unió fa la força. Imagino que quants més sigueu, millor, no?
Bueno, aquest és el lema que diem, no? Que quan més siguem, més aconseguirem. Realment és que ho necessitem, perquè si estem units i si puguem tenir una sola veu davant de les administracions públiques és més fàcil. Com ho dius, a internet és molt fàcil trobar-nos. Només s'ha de buscar fanoc.org, Famílies Nombroses de Catalunya, fanoc.org, allà està la web, i allà poden veure doncs, un resum, hi ha tota una guia d'ajudes, de totes les ajudes que hi ha. Com dius, també tenim acords amb comerços i empreses privades per aconseguir ofertes i beneficis, organitzem sortides familiars i, sobretot, el més important, que sent de l'associació, estem contínuament enviant informació perquè la família doncs, estigui al dia i almenys pugui aprofitar tot el que hi ha.
Així és. I aquest hashtag que teniu, que em sembla perfecte, perquè ser més costi menys. Aquest és el hashtag de Famílies Nombroses de Catalunya, i òbviament et conviden a que t'uneixis amb ells, perquè, com dèiem, la unió fa la força. S'està envellint la població a Espanya, baixa la natalitat, però hem d'intentar, com bé deia la companya periodista, intentem que això sigui un xollo entre cometes. Ja sabem que tot costa uns calés, però intentar fer atractiu el fet de tenir fills i portar-los a aquest món. Raül Sánchez, expert en polítiques familiars i director de la FANOC, moltes gràcies, molt bon dia i sort i ànims, que no faltin.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia també, i tant de bo doncs això sigui un lema per tot el país, que ser més costi menys. Moltes gràcies.
Bueno, estem a punt d'arribar a la una del migdia, això és Herrera Cope, i demà serà l'últim dia, demà dia 31, de una gran oferta que nos ofrecen los amigos de Mundo Natural. Y además quieren prestar atención en el cuidado de tu piel y de tu cabello y de todo lo que ha pasado durante este verano. Y quieren mejorarlo. Para todos aquellos que queráis jabones sólidos, champús y cremas Mediterraneus, vais a tener la opción de un 20% de descuento. Los gastos de envío están incluidos en Península y Baleares por compras superiores a 40 euros. Ellos, en Mundo Natural, te van a asesorar gratis a través del 91 446 6000 91 446 6000, y también tienen un correo electrónico info@parafarmaciamundonatural.es. Ya sabéis que podéis encontrar esos productos en Parafarmacias Mundo Natural y en Parafarmacia Mundo Natural y también en El Corte Inglés. Y fins aquí arribem nosaltres en aquesta hora de Herrera Cope Catalunya i Andorra. Escoltarem, com dèiem, les notícies i després tornarem per parlar de diversos temes. De fer piles de pedres a la platja, que és, atenció, una inconsciència que fa perillar l'ecosistema. Parlarem del que pot cobrar una persona que es dediqui a tallar pernil. I després parlarem dels uniformes escolars. Tot això i més a partir de la una. Fins ara, gràcies.